sí que canviem de tema. Bé, podria ser una patum, però no ho és. Estem amb el pla d'austeritat, les negociacions sobre la reforma laboral, la pujada de l'IVA, jo no diria que és una patum, és una altra cosa. Imagineu-vos que enviem els responsables que prenen decisions sobre política econòmica al programa de televisió que ha presentat el nostre convidat.
És impossible que de cada 100 euros, 90,5 són para los que te dejaron el dinero. Estos dos préstamos no estás pagándolos. Y a lo mejor te preocupa poco no pagarlos, pero yo te aseguro que vas a terminar pagándolos, porque van a ir a por ti.
Ellos és tenen... el Vicenç Castellano, ell és trader, director de l'Escola d'Inversions, especialista en conflictes financers, formador i presentador del programa Ajuste de Cuentas a 4. Vicenç, bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut a Catalunya Ràdio. T'imagines tots els responsables polítics i de matèria econòmica, tots allà a l'Ajuste de Cuentas i tu amb aquest to? És impossible!
Seria un bon reality, eh? La veritat és que donaria molt joc.
Mira, acabo de llançar una idea, vés a saber si...
A veure si algú la recull.
Exacte. Escolta, t'he presentat com a trader. Sí. I jo, d'entrada, m'agradaria saber què és un trader.
Bueno, un trader seria la paraula en català seria operador. És una persona doncs, que inverteix a la bolsa amb la finalitat doncs, de guanyar diners.
Uh-huh. I un broker? Perquè de brokers n'hem parlat molt.
El broker és l'intermediari. És l'entitat doncs, a la que tu li dones l'operació i és l'executa en un mercat organitzat.
Val. És que aquests termes que utilitzem d'una manera habitual, de vegades potser poden, no sé, generar una confusió o potser els utilitzes sense saber ben bé de què estem parlant, no? I sí. Protagonitzen notícies grosses, per exemple. La setmana que ve comença un judici per l'ex-trader del banc francès Société Générale, Jérôme Kerviel, acusat d'haver provocat un forat de 4.900 milions d'euros a aquesta entitat. Això és un trader,
sí,
company de
professió. Terrible. Bueno, hi ha molts tipus de traders diferents. Ell és un trader institucional, és a dir, treballa per una entitat financera.
I un altre, jo recordo el broker, aquell que es va equivocar d'un... Es va dir, vaja, jo recordo que aquella setmana que la borsa es va fumar aquella patacada, va ser un broker que es va equivocar d'una M, una B o una cosa d'aquestes.
Això es diu, però més aviat és una llegenda urbana.
És llegenda urbana.
Sí.
Déu-n'hi-do, escolta. Jo crec que al final les persones que ens escolten, no?, que ja estan acostumades a sentir aquests termes i ja doncs es van situant, però a mi m'ha agradat molt deixar-ho molt clar, no? Però, per exemple, la borsa, una altra d'aquelles informacions que fem cada dia, no? Que sigui tant, que sigui pum, que sigui pam, que sigui puja i baixa... La borsa exactament què és i on són tots aquests diners? Existeixen o són virtuals?
Bueno, hi ha una mica de tot. La borsa és un lloc on acudeixen les empreses doncs, per tenir financiació, per aconseguir financiació que no obtenen d'altres mitjans. Uh-huh. I que permet, per les seves característiques, que persones individuals o sindicades en grups intentin doncs, especular i guanyar diners.
I una altra és la confiança de l'inversor. És aquesta frase d'aquelles de necessitem recuperar la confiança de l'inversor. A veure, jo no sóc. Qui és l'inversor?
Home, els inversors són els empresaris, són les persones que estan agafant els seus estalvis, els diners, i els estan apostant, entre cometes, no? Amb un projecte del que n'esperen tenir un rendiment. Si no hi ha confiança, aquests diners no els aposten. Si no els aposten, frenen l'economia i això ens toca tots a la butxaca.
Vicenç, tu ets una persona que has fet aquest programa d'ajuste de cuentas a banda de moltes altres coses, però jo crec que una de les característiques que té aquest senyor que s'asseu al meu costat és que és molt proper. Tens un llenguatge molt proper, tens una manera de comunicar que jo crec que fa que entenguem moltíssimes coses i això ho agraïm molt i avui et posarem una mica a prova.
Molt bé.
Amb permís, eh? Perquè, esclar, tothom opina sobre la crisi des que va començar, eh? Aquí hi ha economistes, periodistes, sociòlegs, psicòlegs... Però de vegades tinc la sensació, i per això deia que tu ets més proper, que tothom m'opina com si això els passés a algú altre, no? Sí. No, és que ens està passant a tots, no?
El problema potser és que parlem de la crisi com si fos algo objectiu, que poguéssim veure, observar, i en realitat la crisi és un efecte indirecte que ens toca a tots a la butxaca. I a mi m'haurà de parlar de que cadascú té la seva crisi personal, i així podem veure la crisi amb una dimensió molt més propera. Si parlem de la crisi de l'Estat, de la crisi dels països, ens queda com lluny. Però si parles de la teva realitat, de les teves finances domèstiques i de la teva crisi, això ho veus molt més a prop. I aquí sí que entens que has de fer coses i has de moure't.
Mireu alguna de les intervencions del Vicenç en aquest programa.
El precio de esta camiseta son 25 euros. Esto significa que si estás cobrando a 4 euros la hora, tienes bastantes horas por delante para poder pagar solamente la camisa.
és el compte de la vella, però es veu claríssim, eh?
Sí.
Es veu claríssim,
és. Però és que a vegades estem secs, no ens donem compte del que ens costen les coses a nivell d'esforç. La gent està canviant el seu temps de vida per diners. I després aquests diners, en vez d'invertir-los amb saviesa i ficar-los a treballar per ells, els agafen i els cremen d'una forma, doncs, sense cap mena de sentit.
Ja que ets aquí, m'agradaria comentar-te un cas que vam viure aquí al programa, al suplement, fa unes quantes setmanes. Vam parlar amb dos membres d'una plataforma que es diu Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.
Sí.
Amb 1.000 famílies adherides. A Espanya, la llei d'enjudiciament civil té una clàusula diferent de la resta de països d'Europa, i l'Adrià Alemany, de la plataforma, doncs, va venir aquí a explicar que si no pots pagar la hipoteca et quedes sense casa, però has de seguir pagant el 50% de la hipoteca contractada.
Una hipoteca signada fa 3-4 anys de 300.000 euros, que pràcticament no ha amortitzat principal, perquè recordem que els primers anys eren anys de carència on només pagaves interessos, aquest pis va a subhasta, queda deserta i el banc se l'adjudica per 150.000 euros. Continua reclamant els 150.000 euros restant aquesta persona que es veu abocada al carrer, més els costos dels processos judicials, que són molt cars, d'entre 50.000 i 100.000 euros, més els interessos de la mora.
Ja veus que en aquell moment ja anava intervenint, em dic, però a veure, perdoni, però com pot ser això que passin aquestes coses? Què et sembla?
A veure, això forma part del joc dels diners, on tothom, totes les persones d'aquesta societat, ja estem involucrats. El problema és que hi ha uns quants que en coneixen les regles i la gran majoria les desconeix. Per tant, està firmant coses i està assumint responsabilitats que desconeix absolutament. I les conseqüències són aquestes.
Clar, però mira, va venir el programa el Daniel Piedrafita, afectat per la situació. Nosaltres també teníem interès que la gent pogués escoltar un cas particular, no? I ell ens va explicar moltíssimes coses, va ser colpidor, i la veritat és que ara recuperem un moment del testimoni. Quan va venir el programa estava pendent que li subhastessin la casa.
Fa uns 4 anys vaig canviar de vivenda, qüestions de feina, i vam invertir els diners de tota la meva vida i els estalvis que vam fer la meva dona i jo amb una vivenda. Amb tan mala fortuna que em vaig quedar sense feina, perquè jo treballava com a delineant projectista, vaig muntar un despatxet i se'n va en orris, coses de la crisi. He intentat pagar com he pogut, he demanat un crèdit a part per poder pagar les quotes, però les quotes anaven pujant sempre més. O sigui, al principi era un 2% d'Euribor o 3. Vaig acabar el 7 i pico, era impossible.
És colpidor, perquè aquesta persona, que li poden haver anat malament les coses, com a tantes altres persones en l'entorn que estem vivint, té aquest peatge de dir, és que no puc començar de zero tampoc, Vicenç.
És terrorífic, saps? És terrorífic.
És que clar.
El que passa que què hem de fer? Ens hem de queixar i hem de dir que és el sistema que està mal muntat, o hem d'entendre que nosaltres formem part d'aquest sistema i que en realitat nosaltres som aquest sistema. Són les regles del joc on estem. Podem apartar la vista i no veure-ho, o podem aprendre-les i fer que juguin a favor nostre.
Però ara mateix a moltíssimes persones ens ve de 100 euros al mes, és a dir, per pagar una hipoteca, no? Aquesta és una situació a la qual s'ha arribat i s'ha comentat, no?
Sí.
Però com hi hem arribat, aquesta situació? Com ha passat aquesta ceguesa, no?
Bueno, jo diria que sí, és veritat, hi ha hagut una ceguesa col·lectiva, però més important que pensar com hem arribat aquí és pensar com sortirem d'aquí, què farem ara? Perquè ara ja hi som. Intentar entendre què ens ha portat aquí pot tenir cert valor pedagògic, però l'important de veritat és que canviem això, que assumim que està a les nostres mans i que som responsables de canviar-ho.
I hem d'assumir, per exemple, que es prenguin decisions, o com assumir-les, bé, hem d'assumir, no? No queda més remei. És el que hi ha quan s'ha pres una decisió, és el que té prendre una decisió, també, no? Una decisió econòmica de dir, et baixarem el segon 5%, els diputats se'l baixen entre un 8 i un 15. Això s'ha d'assumir? Com s'ha de fer? Perquè després hi també hi ha vagues, hi ha l'efecte rebot...
Mira, hi ha molts interessos barrejats i és molt complicat posar d'acord tots els interessos. Si hi ha països les economies dels quals estan molt millor que la nostra, potser hem d'aprendre què estan fent aquests països, a més d'intentar defensar un model tradicional que està vist que no funciona. El que passa que, clar, no pots fer que tothom estigui content.
I passa que el clima, no sé si tu, Vicenç, que també ets una persona que copsa molt i que parla molt amb la gent i tal, no, està molt... és molt negatiu. Vull dir, jo tinc la sensació que la gent estem tots una mica empipats, emprenyats.
Sí.
Perquè jo ho veig que tothom comenta, no? Mira, hi ha crisi, però... I això ja és demagogi, entre cometes, de les xifres, no? Però hi ha crisi, però... Escolta, el desplegament policial del Club Bilderberg costa 600.000 euros de les arques públiques. Hi ha crisi, sí, però el rei supera a Barna Clínic i costa 25.000 euros per l'estada del rei i el seu seguici.
Sí,
hi ha crisi, però les primes dels jugadors de futbol, mira...
Però ens continuem equivocant, perquè estem dient hi ha crisis i estem buscant el problema, en vez de dir, hi ha crisis i en la meva butxaca
jo
em toca d'aquesta manera, què tinc que fer? I fer-ho. És que si no ens quedem amb la crítica, amb la pura crítica del sistema, això no ens fa avançar, ens deixa atrapats. Ens hem de ficar les piles.
Ens hem de ficar les piles, i com amb la nostra economia domèstica.
A nivell individual. És a dir,
per on comencem? Va, per on comencem?
Hem de començar per casa. És a dir, les nostres comptes les hem de tenir i les hem de fer amb sentit comú. El que no podem fer és que continuem gastant més del que ingressem i que això de forma continuada ens porta a tenir resultats pèssims. I nosaltres busquem solucions a fora. Té que ser el govern, tenen que ser les lleis, tenen que ser els polítics. Espera't. I tu què estàs fent? Perquè tu estàs assumint una càrrega de deute, per exemple, que no pots assumir pel teu perfil. Aquesta casa que em deies que estava valorada en 300.000 euros, perdona, és que potser tu no pots comprar una casa que val 300.000 euros. Ho sento, no pots.
Però el sistema et feia creure que sí.
Et feia creure, però tu ets el responsable d'obrir els ulls i d'entendre que el sistema està fet en contra teu. Si tu no coneixes les regles,
t'atrapes. Ui, això vol dir, Vicenç, anar a la defensiva o anar allò a mirar...
Home, mira, tu cada cop que estàs
firmant... A no ser un beneit, vaja.
Tu firmes una hipoteca i
compres... A no anar amb el lliri la mà.
Home, esclar que no, no, esclar que no. Tu compres una hipoteca i compres dues cases, una que és per tu i una que és pel banc. En compres dues perquè al final n'acabes pagant dos amb interessos. Per això no ho veiem. Amb la il·lusió, amb la ceguera de la il·lusió de la casa, firmo...
Si no, només n'hi ha com per mirar el rebut aquell del banc, que diu intereses amortizados, però ho dic en castellà, eh? Tant. I que dius, ostres, jo en realitat què he pagat d'aquesta casa? Mare meva.
Volem estar secs també una mica, perquè no ens volem espantar. Eh?
Escolta, malgrat tot, els polítics ens estan dient una d'aquelles frases, ho hem comentat a primera hora quan hem començat el programa, d'aquelles que ja cansen perquè s'ha dit en molts moments i en moments inoportuns, que és que el pitjor de la crisi ja ha passat.
Podem dir que es confirma la baixa de la tendència respecte a mesos anteriors. Des de l'octubre fins ara estem vivint davallades importants de la intensitat de l'atur.
Hoy hemos tenido un muy buen dato. Es un dato esperanzador.
Catalunya superarà aquest període de crisi. El nostre país està en bones condicions per abordar el futur.
Ai, Vicenç, ganes en tenim de creure-ho. O sigui, això està clar. El que passa és que s'ha fet servir aquesta frase en moments tan...
Però per què? Per què penses que ens ho diuen, això?
No ho sé, digue-m'ho.
Home, és molt lògic. Necessitem que l'economia millori. Per què millori? Doncs hem de generar llocs de treball i hem d'invertir. I qui inverteix? El treballador no acostuma a invertir. El treballador acostuma a buscar la seguretat d'un lloc de treball per tota la vida. Val? El que inverteix és l'empresari que agafa els seus estalvis o demana un crèdit i el posa a treballar. Si no hi ha un entorn que li generi certa confiança, aquests estalvis els deixarà sota el llit i no invertirà, i tirarà amb el que té. Per tant, no generarà lloc de treball, i el treballador, que és incapaç de generar llocs de treball per ell mateix, continuarà queixant-se. Per tant, tenen que generar aquest sentiment col·lectiu de confiança perquè la gent sigui capaç d'agafar els seus diners i els inverteixi.
Ah, això els polítics, però els bancs també haurien de fer alguna cosa perquè tenen una imatge. Han sortit molt, molt escaldats, de
els
tot això.
Els bancs tenen molts més anys que nosaltres dos i que tota la nostra audiència. Tenen molts anys d'experiència i són sistemes que estan fets per guanyar i per guanyar en contra nostra. Ho sento molt, els bancs.
No.
Són perfectes màquines de fer diners. No perden mai, estan fets per no perdre.
Però fins ara tenien un prestigi. No?
Bueno.
I ara sembla que tothom digui... Ostres, doncs jo millor em quedo els calés i les fotos o del matalàs, tu.
Sí. A mi em fan molt de por els bancs, en general. Sí.
Ostres, Vicenç, se m'acaba el temps, però m'agradaria molt que tornar-te a trobar algun dia als oients, jo crec que sí, perquè ens expliquis, doncs, això, quatre dades, i potser anar a la pràctica, que és una de les coses que tu fas millor, no? Allò, anar al cas.
És que al final la teoria és molt interessant, però a tu com et toca la crisi de la butxaca? Canvia això, perquè al final és la teva vida.
Clar. No, és només... No gastar també és una manera de sortir de la crisi?
No gastar és una maniobra defensiva. El que passa que no gastar associa el dolor i a la gent no li agrada deixar de gastar. A menys que tingui, i això depèn doncs, de cada persona, a menys que tingui una visió de futur esperançadora i no gastar sigui un mitjà per després poder tenir diners treballant per ell en una situació diferent. No gastar és negatiu, a la gent no els agrada no gastar.
Doncs, Vicenç, moltíssimes gràcies per haver passat pel suplement avui. Interessantíssima la conversa amb tu. Segur que molts oients han pres nota i res, t'emplaço un altre dia. Doncs pensem la manera allò de fer-ho més pràctica encara.
Un plaer, com vulgueu.
Gràcies, moltíssimes gràcies.